Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Àngel Grau i Ernest Gallar han entomat el repte de dirigir els Castellers de Vilafranca durant els propers 4 anys com a cap de colla i president. La temporada 2024 comença oficialment aquest divendres amb el primer assaig i, com és tradició als Verds, en un any de concurs. Comença, doncs, un any de molta feina i compromisos i li agraïm al nou tàndem dels Verds que ens acompanyin avui a Ràdio Vilafranca. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Dos dies mal comptats d'iniciar els assajos oficialment d'aquesta temporada. Quin sentiment prima?
Home, una mica nerviós jo, a nivell personal. És entomar un repte molt gran i això fa que ens costi... Bueno, que ens costi no, que amb moltes ganes, molta il·lusió, però al mateix temps una mica de nervis.
Bueno, la gent, vas parlant amb la gent i té molta expectativa d'aquest dia, no?, del primer dia, però sí que és veritat que nosaltres portem treballant molts mesos, és a dir, no des que vam entrar, sinó molts mesos enrere, i que, bueno, ajuda a calmar una mica els nervis, no? Estàs com una mica més amb el dia a dia i això, i bueno, tenim moltíssimes ganes de que ja vinguin 300, 400 o 1.000 persones al Figuerot i arrenquem ja.
Sí, sí. Al final el que volem és fer castells, no? I tota aquesta cosa més de treball previ, ja tens ganes de començar a veure els resultats i que et vingui tothom.
Hi ha ganes, no?, perquè m'han dit que el primer dia de l'escola de castells ho vau petar.
Sí, 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 no ens ho esperàvem. Tenim molta gent jove i vam obrir l'escola de castells, també l'assaig jove que li diem nosaltres, i eren més de 80 persones. L'altre divendres també som més de 80, llavors ja quasi és com un assaig normal, que també ens va molt bé per ficar-nos en el lloc de què ens trobarem aquest divendres, què serem més gent i fer una mica de pràctiques abans d'hora.
Ens expliqueu, us demanaria una miqueta de presentació, eh? Quan entreu a la colla, quin rol o quina posició heu estat ocupant. Vaja, que us presenteu una mica per als oients de fora de la colla.
Vale. Doncs mira, jo vaig entrar a la colla l'any 2013, que a més va ser un any boníssim per la colla, no? Perquè em sembla que aquell any no vam caure, només vam caure per Tots Sants, amb el 4 de 10, i vam descarregar el primer 3 de 10 de la història de la colla. Llavors, jo en aquella època no n'era conscient de la magnitud, però bueno, a casa havíem mamat castells tota la vida de la mà de mon pare, que també ho era. I bueno, vam entrar en un grup d'amics, no? Allò per festa major i això, i passat festa major vam plegar tots i només m'hi vaig quedar jo, no? Que devia ser...
Quin èxit!
Exacte. Però bueno, ara que ho veus en perspectiva, dius, hòstia, si venen 5 persones i se'n queda una, per la colla ja és un èxit, no? Millor que es quedessin les 5, està clar.
No existia el Jovert, no? No vau entrar pel Jovert?
No, penso que no existia.
No té tants anys.
I no, això, bueno, vam plegar tots, em vaig quedar jo. Però, clar, això ho dic molt, no?, que estàs com allà sol, però de seguida la colla t'acull, no saps com hi has fet, doncs, el teu grup i, a més, participes a moltes altres posicions. I res, jo el que sí que poso molt en valor és que des d'aquell dia fins avui, doncs, he com passat per totes les etapes, no? És a dir, un parell d'anys al peu, allò amb algun pujant algun folre, tal, amb alguna oportunitat al tronc, i ara sí que és veritat que ocupo més posicions de tronc, però que haver-ho fet tan progressiu és com que em dona un context molt gran, no?, a l'hora de pujar allà dalt i que sé tot el que significa estar allà baix, que ara amb l'època que vivim, que és com que és tot molt més immediat, no?, ho veiem molt amb la gent jove que entra a la colla, que de seguida vol fer passes endavant, i els dic, hòstia, valoreu una mica el procés, no?
Perquè després... Generació TikTok, clar, tenen
clar,
molta pressa.
Exacte, sí, sí, després sí. Segur que ho agraireu, seguríssim. I res, bueno, a nivell institucional sí que vaig participar, bueno, vaig formar part de la Junta amb el Toni Bach i el Joan Badell com a vicepresident de l'àrea institucional l'any 2017. I bueno, en aquest sentit, doncs, em va donar un context, no?, de veure el dia a dia, de com funcionava la colla i això, i que jo imagino que és un dels punts claus perquè l'Àngel va pensar en mi en aquesta posició que ocupo ara de president, no?
Ara jo hagués puntualitzat i per ajudar els oients hagués dit, aquest que parla és l'Ernest Gallart, el nou president.
Exacte.
Ara li toca a l'Àngel. A l'Àngel, per cert, que ja va dir a l'assemblea que no és home de parlar en públic.
No, no m'agrada massa, la veritat que em costa molt.
Tampoc és el rol que et tocarà, bàsicament.
Bueno, jo crec que sí, que a vegades només en tindrem 500 allassats que haurem de parlar amb ells.
Clar, però una arenga no és el mateix que un micro, no? Segons quina situació.
I al final ja són com la família, no? Després de tants dies, parlar amb ells ja acaba sent més normal. Però bueno, jo també... Al final també fa 40 anys que faig castells, quasi. No recordo el dia que vaig entrar a la colla, com l'Ernest, no? Que ho tenia molt clar, jo sí que no ho recordo. Jo sí que recordo que he viscut sempre al Figuerot com una segona casa i molts cops com la primera, no? I això, 40 anys fent castells, de petit pujava més de cassoleta, d'osos, i ara de més gran en posicions a folres i això. I a nivell tècnic sí que he participat amb l'equip tècnic, amb el Pere Almirall, durant 4 anys, i quan era l'època del Toni Bach, vaig ser cap de canalla un parell d'anys, no? Que això també et fa, que deia l'Ernest, no? Aquesta visió de diferents punts, de diferents maneres de treballar, també, d'entre caps de colla, no? Que això, al final, agafes una mica de tots els caps de colla, totes les parts bones, i també t'ho fas teu, no? Perquè al final estem on estem perquè aquesta gent ens hi ha portat, no? I que les coses crec que s'han fet molt bé durant aquests anys.
Ernest, com serà l'Àngel com a cap de colla?
Ostres.
Ara que al·ludia els que l'han precedit.
Doncs mira, el que sí que és veritat que el nom de l'Àngel ja porta bastants mesos i bastants anys sonant com a cap de colla. No? Això és una cosa que passa el dia a dia, no? Quan...
En les porres que
Exacte,
es fan
quan, es va acabant,
quan toca canviar.
Quan es va acabant una candidatura, no? Pues es busquen candidats i tal, doncs és el que sona. I jo crec que la manera de fer de l'Àngel... Primer que m'agrada molt, i bueno, queda molt bé dir-ho, no?, perquè ens portem molt bé això, però que m'agrada molt, a veure si em fas pujar, M'agrada molt, però perquè també jo crec que coincidim amb moltes coses i amb la manera de fer, no? És una persona molt diplomàtica, no?, que a l'hora de prendre decisions les pren molt en context, és a dir, tenint-ho tot en compte, i són decisions molt encertades, són decisions molt premeditades, que tenen una raó, vaja. I aquesta manera de fer m'agrada molt. A més, a nivell comunicatiu, ell diu que no li agrada parlar en públic i tal, però s'expressa molt bé i jo crec que la gent ho veu. I a més, vas parlant amb gent i està com molt motivada de veure la manera que té de treballar aquesta de comunicar, de dir el per què, de tu puges per això, tu no, tirem aquest castell per això o per l'altre, no? I en aquest sentit jo crec que la manera de treballar, bueno, s'adapta perfectament a les necessitats de la colla.
I fer molt revés, Àngel, com creus que serà l'Ernest com a president?
Ara l'haig de deixar bé.
Ojo lo que dius.
No, l'Ernest el vaig anar a buscar jo, de president. Vull dir que, per tant, ja com vaig buscar un perfil de qui em podia acompanyar en aquest projecte, ja, pues, ja busques algú que tinguis una mica de semblances, no?, i que hi hagis parlat i que diguis, hòstia, sap de què van les coses, ens entendrem, que jo crec que això és una cosa... que si ens truquem cada dia o ens enviem 20 whatsapps cada dia, i per tant ha de ser una persona que tu t'hi entenguis. I per l'altra banda crec que té molt suport de la gent de la colla. És una persona que també té aquest tarannà més tranquil, si hi ha algun conflicte doncs no hi està massa pel mig, o si hi està busca consensos, i això crec que és important per la colla, que no hi hagin aquests punts de... que ens vinguem bé, jo crec que és la clau, perquè al final jo podré defensar totes les seves decisions si estem junts i ell podrà defensar les meves, no? Llavors això ens farà que el camí que porti la colla i l'objectiu final sigui el mateix.
És que, clar, parlem d'una massa social immensa, perquè els oients es facin idea. Quins són els números de la colla ara? Quants socis hi ha? Quants membres més o menys actius?
Doncs l'any passat van arribar a la fita, no?, que es portava molts anys parlant, dels 1.000 socis. És a dir, l'any passat vam arribar als 1.000 socis a corrent de pagament, no? Però el que dius de la massa social va molt més enllà d'aquests 1.000 socis. És a dir, hi ha molta gent a Vilafranca aficionada, que ve els dies grans, ve els dies menys grans, i que ens dona suport. Jo mateix a la feina tinc un molt bon amic que és molt hooligan dels castells i ens segueix i sap tots els castells que hem fet de totes les places, però que ell no es posarà cap pinya, no? Però aquests suports també són molt importants, no?
Sí. No, al final, clar, ens movem. Si en un assaig de canalla que fem venir els joves són 80...
Abans de començar.
Abans de començar, pues, no sé, el primer assaig potser arribem als de les 300 persones. No? Clar, i això és un, al principi de temporada, quan ens n'anem a l'època de Castells Grans, clar, que ens trobem que puguem ser, el, sí, jo em recordo l'any del concurs, l'últim any, que no hi cabíem al pati del Figuerot, no hi cabíem. No? I tens tot aquest suport i, hòstia, és molt bonic que veure't acompanyat amb tot això.
La vostra candidatura compta amb més d'un centenar de persones que us recolzen, que són al costat. És impossible presentar-los a tots, però sí que podem presentar els principals responsables tècnics i els de les principals àrees.
Exacte. Bueno, també per explicar una mica l'estructura de la colla, no? La persona de referència és el cap de colla, sempre. És a dir, si hi ha qualsevol decisió que s'hagi de prendre, que potser no hi ha consens del tot així, la decidirà el cap de colla, però això ha sigut així tota la vida. I després hi ha el president, no? En aquest cas jo, pues, que sí que a la pràctica doncs, estem a la part.
No? És una cosa...
I a nivell de junta doncs, ens dividim en diferents àrees, no? L'àrea de comunicació, ja que estem aquí a la ràdio, no?
Sí, a més és una companya.
Exacte. La portarà l'Alba Esteve, no? Que en aquest sentit té molta experiència, no? I que, bueno, que ens ajudarà el dia a dia amb les xarxes socials, amb el que és la relació amb els medis de comunicació, etcètera, etcètera. També hi haurà, bueno, hi ha l'àrea de patrimoni, que és la que s'encarrega de l'estat del Figuerot, en aquest cas, del local, que la portarà el Sergi Molero, i que també té molta experiència a nivell professional, a nivell privat, no? d'instal·lacions, etcètera, etcètera. Hi haurà l'àrea social, que la portarà el Miguel Leighton, que també, bueno, em repeteixo, sí, eh? Però, és, clar, sí, sí. Ell, el Miguel va entrar cap a l'any 2006, em penso, i ja des del primer dia es va implicar amb l'àrea social, vull dir, a més té com molt bona relació amb gent que ha estat a l'àrea social durant molts anys i en aquest sentit, a part treballa a l'hostaleria i això, doncs ja veus que hem anat buscant perfils, no?, que estiguin com relacionats amb el RAM. Què més? Hi ha l'àrea econòmica, que hi haurà la Judit Balcells, que també a nivell professional té experiència, però va formar part de la junta del Toni Bach i el Joan Badell, i en aquest sentit és una part com molt d'experiència que ens anirà molt bé. Què més? Secretaria, hi haurà l'Ariadna Pujol. La secretaria hi havia... Bueno, teníem un tema que portàvem 7 anys amb un secretari, bueno, amb l'Arnau Martí, que és... bueno, parles amb qualsevol persona de la colla i vaja, se'n fa...
Bueno, no sé, bueno, administrador aquest any.
Exacte, que... exacte, serà administrador, tal, es fota tots els merders, a més li dèiem, hòstia, però vols dir ell? No, està com molt disposat. Llavors havíem de fer com aquest traspàs, no?, que amb l'Ariadna Pujol, que, bueno, que estan en perfecte, perquè sí, ja porten molts mesos treballant junts, i a part que és com una àrea molt important de la Junta, no?, perquè és l'entrada principal d'informació a la colla. Què més? Hi ha l'àrea de rendiment, investigació i salut, que fins ara era l'àrea de rendiment i salut. Afegim aquest tema d'investigació de la mà del Fèlix Díaz Prieto, que va tindre aquesta idea, a nivell de col·laboracions amb entitats, amb universitats, estudis, alguna persona que pugui vindre a fer un doctorat i necessiti informació sobre el món dels castells, el Figuerot. I em deixo...
L'àrea institucional.
L'àrea institucional, exacte, sí. Que vaja, me l'he deixat pel final perquè dic, me'n recordaré segur, però mira, l'àrea institucional, que també se'n cuidarà doncs, d'aquesta relació amb els ajuntaments, amb les entitats, amb els sponsors, que la portarà el Marc Palau, que a nivell professional també té com molt de contacte amb entitats, amb consells comarcals, etc, i que, bueno, que ens ajudarà molt en aquest sentit.
Sí, sí, sí. I els càrrecs tècnics?
Els càrrecs tècnics, jo tinc el Jordi Masó, que serà el sotscap de colla, que és una persona també que porta molts anys a la colla, que quasi com jo, que vam entrar quasi plegats, vull dir que hi ha molta confiança. El Manel Huguet, el Gatsby, mític casteller, que al final ens ajuda a nivell de troncs i que sempre està allà pel que el necessitem. Una altra persona que serà de cap visible agafant el relleu del Joan Torrents és l'Oriol Pareta, que agafarà tot l'equip de pinyes, que és una part molt important també del nostre equip tècnic. I l'Oriol Bové, que segueix amb la canalla, donem continuïtat al projecte de la canalla que havien engegat amb el tàndem del Carles i el Cisco. i amb això farem. I aquí dintre l'equip de pinyes sí que és cert que hi ha un gruix, em sembla que són 10 o 12, que ajudaran a muntar pinyes, a muntar els folres, manilles, vull dir, tot plegat. I l'equip de canalla, ja no et dic, em sembla que són 13 o 14 també, que estan dia a dia amb els petits, que amb aquests sí que sembla que només siguin els assajos, però se'ls emporten de colònies, s'emporten a fer un dia caia, que se'ls en van a la platja, vull dir que...
Els cuiden molt.
Els cuiden molt, sí, sí, allà els cuiden molt.
Ara parlarem d'objectius, però m'agradaria començar per un aspecte novedós que heu anunciat que voleu treballar, que és la salut mental.
Exacte.
És una cosa que fins que no te la diuen no penses, és vital.
Sí, sí, 100%.
I potser estava descuidada.
100%. Nosaltres, des del primer dia que ens vam trobar pràcticament, és un tema que teníem molt clar. I des d'abans del primer dia ho havíem parlat, no? Allò, alguna conversa amb algun assaig o actuació... que la colla farà 5 o 6 anys va apostar molt fort pel tema del rendiment físic, no? Perquè és un tema que potser no estava del tot cuidat i va apostar molt fort en aquest sentit. I nosaltres ens vam adonar doncs, que, sobretot, la gent que està el dia a dia allà a l'assaig i fem castells, fem moltes hores, el tema de la salut mental és un tema crític. Ja, bueno, parlo en el context dels castells, però... en la vida en general, no? Llavors, en context de colla tenim molt marge de millora, molt, perquè bueno, hem vist casos concrets, ja no són problemes, però bueno, la gestió de la pressió, no? Nosaltres ens enfrontem a diades que és inevitable que la gent tingui nervis, tingui neguits, tingui pors, tingui tal, i jo crec que això és un tema que havia de centralitzar la colla. Si més no, la colla ha de donar les eines... perquè aquesta gent es senti acompanyada, no? Aquesta gent, tots els castellers se sentin acompanyats o quan tinguin algun problema d'aquest caire, que puguin gestionar-ho a través dels castellers de Vilafranca, no? I, bueno, això és el que teníem en ment i, clar, i estem final, treballant en aquest sentit.
Al final, quan un casteller se'ns fa mal, tenim un equip de fisioterapeutes que anem allà i ens foten 10 sessions i ens recuperem, però, en canvi, quan algú pateix algun tema d'estrès, algun tema de nervis, o la canalla, no? Aquests temes de pors, d'angoixa, que tenen 5, 6, 7 anys i els posem a dalt d'un castell de 10, no? O la gent que està allà baix, que se'ls fa fosc de cop i volta i estan 7 minuts o 8 aguantant un 3 de 10, doncs clar, totes aquestes coses... primer tu no te n'adones, però quan vas parlant amb la gent, te n'adones que hi ha algú que ha plegat perquè...
No podia més,
però no, que en aquells moments ell no ho veia, que no podia més, era que li feia mal l'esquena, que li feia mal no sé què, i al llarg dels anys t'ha dit, hòstia, doncs potser sí que era una cosa més mental, no? Que hagués pogut anar al fisio i m'hagués solucionat el problema, però que mentalment ja era com una excusa perfecta que em feia mal i no podia fer més castells. O castellers que arriba el dia de Sant Fèlix i han de fer un castell màxim i... els hi veus, que aquella cara no és la que tenen amb un assaig, amb un... No? I això hem de mirar, d'això, el que deia l'Ernest, no? Tenir unes eines a través de xerrades, a través de treball en equip, o tenim un equip, ara estem formant un equip de psicòlegs, que ens podrà ajudar a tenir tots aquestes eines. Vull dir que al final no obligarem a ningú a passar pel psicòleg, no? Perquè no és el mateix anar al psicòleg que et diguin, has d'anar-hi, no sé què, o que tu diguis, a través d'aquestes eines, dius, hòstia, això que li està passant amb l'Ernest, per exemple, a mi també em passa, no? I ell m'està dient que això és mental, hòstia, doncs potser jo també hi puc anar-hi o també puc anar a aquesta jornada de treball que fan a veure què passa i a partir d'aquí puc agafar aquestes eines. I això, a nivell de candidatura, jo crec que és el repte d'aquests 4 anys, implementar bé això, que la colla s'ho cregui, que sigui al final una eina, com s'ha quedat el rendiment físic, doncs sigui una eina de colla i que tothom que ho necessiti ens pugui tenir allà al costat. I al final acabaran fent castells o no acabaran fent castells, però el que volem és que tothom estigui bé. I això és, és la clau, jo crec, d'aquests 4 anys de candidatura, tant a nivell tècnic, perquè és important, però també a nivell social de la colla.
I altres objectius socials, Ernest? Clar, venim dels 75 anys, suposo que baixareu el ritme.
I tant, sí que el baixarem. L'any passat va ser... Bueno, la Junta sortint va tindre una feina tremenda i, a més, es va veure totalment recompensada, no? En aquest sentit, ja els hem dit 40.000 vegades que estem molt agraïts, primer, en com ens hem trobat l'estat de la colla en tots els sentits, no? A nivell social, a nivell econòmic i d'allò. Evidentment hem de baixar el ritme, no? Perquè no tenim una excusa, bueno, una excusa ben entesa, eh?
Un motiu de festejar, no?
Un motiu de festejar com és els 75 anys, però sí que els objectius són bàsicament els obvis, no? Hem arribat a aquesta barrera dels 1.000 socis, seria mantindre i, si no, augmentar la massa social en aquest sentit de socis. I res, l'objectiu principal és el de salut mental, però a nivell de junta ens hem intentat adaptar una mica a les necessitats de la colla, no? Perquè, per posar un exemple, l'any passat van entrar unes 100 persones noves, que d'aquestes 100 un percentatge molt gran era gent molt jove, no? Llavors nosaltres, en el sentit del que deia l'Àngel abans amb la meva persona, no? Un perfil així com més jove, perquè s'entengui amb ells, hem volgut fer el mateix amb la junta, no? Hi ha gent amb molta experiència, per una banda, però també gent amb menys experiència que primer tindrà millor relació amb aquesta... Bueno, millor relació, la relació serà més...
El tu a tu serà més fàcil, no?
I a part, que ja ho empalmo amb un altre objectiu, és l'objectiu formatiu. És a dir, totes aquestes persones més joves que ara estan agafant posicions de responsabilitat a dins d'una junta, ja et parlo directament dels vicepresidents i vicepresidentes, però tota la gent que hi ha darrere seu, també són equips que estan formats per molta gent jove, doncs aquests, a llarg termini, perquè no podrien ser futurs presidents, futurs caps de colla, etcètera, etcètera. No? Nosaltres tenim molt clar que aquí estem de pas, és a dir, nosaltres treballarem al 100%...
Quatre anyets,
de moment.
No, de quatre anyets.
Nosaltres tenim molt clar que hi estem de pas, que treballarem el dia a dia perquè la colla durant aquests 4 anys funcioni el millor possible, però que també qui ho agafi d'aquí 4 anys es trobi moltes facilitats, no? Que en aquest sentit doncs, nosaltres hem de fer doncs, aquest treball de documentar-ho tot molt bé, de formar gent, perquè qui entri ho tingui tot mastegat i ja el segon dia es pugui posar a gestionar i a fer castells, que és al final el que anem, no?
I Àngel, els objectius castellers?
Bueno, ens ho han deixat molt difícil.
El llistó està molt alt.
Sí.
Hi ha molta pressió, que abans en parlàvem.
Bueno, més que pressió, al final acaba sent on te vulgui arribar a la colla. O sigui, si tu tens 20 persones a l'assaig, arribaràs a un lloc. Si la colla et segueix i aconseguim ser una bona massa social i una bona massa a l'assaig, sobretot, al final la colla els que es farà castells grans. Vull dir, inventarem ara la roda, no? Nosaltres tenim clar que és bastant continuista el treball. A mi m'agradaria a nivell personal, doncs, sí que tinc alguns castells en ment que m'agradaria molt descarregar, però sempre poso...
El Pilar de Nou,
per exemple, m'agradaria descarregar la Torre Nova en Folre, m'agradaria descarregar aquest Nou de Nou que es va quedar a mitja, així que al final li veus que es pot fer, però m'agradaria molt recuperar molt aviat els castells amb agulla, no? Vull dir que són castells que ens han de portar a fer aquest pas més endavant, no? Perquè no podem saltar d'un castell bàsic de 9 a un castell de 10, no? Sinó pel mig que hi ha forces castells que la colla ha de tornar a tenir i a fer-los amb assiduïtat, no? I també després, clar, això et porta a obrir-te portes, no? Com el Cent Obert amb el Cisco i el Pilar de 9 o el 9 de 9 aquest que parlàvem, no? Ha vingut perquè la colla hi era, la colla ha tirat endavant i al final, hòstia, i si ens plantegem això, no? I ho planteges i et surt. No? I això és gràcies a que la gent ve, vull dir, no hi ha més amb el compromís de la gent, jo crec que podem arribar on te faci falta.
Són l'Àngel Grau i l'Ernest Gallart, el nou cap de colla i president dels Castellers de Vilafranca, que, com heu pogut escoltar, hi estan posant ja molta passió, moltes hores i molta dedicació. Per tant, només ens queda afegir-hi que la sort us acompanyi i bona temporada.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies. Bon dia, són 2:15, ens atem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Quijarro. La complicada situació que viu la pagesia provoca un descens en la venda de tractors i altra maquinària. Aquests darrers anys, la venda de maquinària agrícola, bàsicament tractors, ha disminuït arreu de l'estat espanyol, força per sota del que serien les xifres més habituals dels darrers anys, que se situaven al voltant dels 10.000 tractors nous venuts anualment. Segons diferents fonts, el 2022 la dada encara se situaria per sobre dels 10.300, mentre que el passat 2023 la xifra se situaria a prop dels 8.800. Avui dia la maquinària agrícola en general i els tractors en particular han anat pujant de preus i són força cars. Un tractor fàcilment se situa per sobre dels 60.000 euros, uns preus que compliquen la renovació i sobretot en el cas dels joves que s'incorporen al sector. Ferran Carbó, pagès penedesenc, comenta la seva situació com a jove que es va incorporar a l'activitat l'any 2019. En el seu cas, va començar de zero llogant maquinària juntament amb les terres. Carbó considera que l'actual model productiu obliga els pagesos a tenir cada cop maquinària més especialitzada, amb més prestacions i, per tant, cada cop més cara també. L'Ajuntament d'Olèrdola recupera la convocatòria d'ajuts municipals per fomentar lloguer assequible. Des d'aquest dimecres i durant gairebé tot l'any, fins al 14 de novembre, resta obert el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts a la rehabilitació i promoció d'habitatges destinats a lloguer assequible. La convocatòria va ser aprovada per la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olèrdola i suposa recuperar, tot actualitzant-lo, aquest programa d'ajuts municipal, que té el propòsit d'incrementar a Olèrdola la xifra d'habitatges amb preus de lloguer assequibles destinats a gent jove de fins a 35 anys. La primera de les línies d'ajut preveu subvencions del 75% del cost de les obres de rehabilitació o adequació d'habitatges, amb un màxim de 10.000 euros, amb la condició que aquests habitatges, un cop rehabilitats, s'ofereixin en lloguer assequible per joves. També se subvenciona la documentació necessària pels habitatges i es compensa amb 250 euros al mes la diferència entre preus de mercat i preu de lloguer assequible. Codorniu cedeix plànols inèdits de Puig i Cadafalch al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Codorniu cedirà avui més de 30 plànols originals i inèdits de Josep Puig i Cadafalch i algun dels seus deixebles al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Es tracta de plànols de gran valor històric i artístic dels edificis modernistes del celler Codorniu, reconegut com a Patrimoni Històric Artístic Nacional que va projectar Puig i Cadafalch. Datats entre finals del segle XIX i principis del XX, mostren part del conjunt arquitectònic d'edificis que integren les caves i també s'inclouen plànols de l'arquitecte Lluís Bonet i Garí, que va dirigir intervencions d'ampliació posteriors a la seva construcció. L'acte de sessió, que inclourà l'exposició per primer cop d'alguns dels 30 plànols cedits, es durà a terme a les 11 del matí al celler Codorniu i comptarà amb la presència de l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, el degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Guim Costa, l'historiador penedesenc Carles Carol i el CEO del grup Reventós Codorniu, Sergio Fuster, entre d'altres. S'aprova el canvi d'ús de la part de magatzem que es construeix a l'espai de la Fassina per destinar-lo a l'espai per l'ADF Clot de Bou. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès està rehabilitant l'antiga Fassina per destinar una part a la colla castellera de la Bisbal del Penedès i una altra part estava destinada a magatzem per la brigada. Tanmateix, el dimarts 27 de febrer es va aprovar un canvi d'ús per destinar l'espai que inicialment s'havia de destinar a la brigada a l'ADF Clot de Bou.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest divendres es commemora el Dia Internacional de les Dones sota el lema Feminisme Visible, Dones Invencibles. És per això que avui, amb la nostra gent gran, volem parlar de com viuran aquest dia i com han anat canviant les coses des del seu punt de vista. No fa tants anys pas que les dones havien de demanar permís al marit per treballar o per tenir un compte bancari. Què creuen que manca encara a hores d'ara? Anem a buscar aquestes respostes, tot fent tertúlia, i comencem a la capital del Cava, on ja tenim a punt la Júlia Brics i l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, Júlia.
Bon dia, bon dia.
Aquest divendres, 8M, el Dia Internacional de la Dona,
sí.
Dia de reivindicació,
sí.
En què ens posem totes liles,
sí.
I parlem d'aquest canvi. Sí que és veritat que s'han fet moltes passes endavant.
Sí.
No sé com ho vius tu, que
havíem... Bueno, jo ho vic amb normalitat, sense cap exageració, perquè hem arribat a una tolerància que acceptem a tothom, doncs també no hem de ser cap davanteres. Sí que lluitem per tenir veu i vot i poder gestionar i estar al capdavant de moltes coses. I es va aconseguint, evidentment, que són passos en ferm. Però... no reconem a ningú.
Mm-hmm.
I ja està.
Aquí, a Sant Sadurní, el 8M, des de fa uns anys, un dels lemes és pengem el davantal. Tu
sí.
Que cuines tant, no sé, el 8M... Mm.
No el penjaré, no, perquè si no em tacaré i encara hauré de rentar més. No. Bé, una mica sí que el penjaré, perquè el dematí estaré una mica liada. Me'n vaig a fer una conferència.
Hombre!
Petita. Sí, no res. Aquí al costat, a la casa dels avis,
bueno,
on havia treballat. M'han demanat que anés a parlar i, bueno, ja tinc el tema. I és un tema també de dones que...
Bon dia,
que ja està.
Sí.
Ho faràs superbé, Júlia. Estem convençudes.
Bueno, no sé. De xerrar en sóc una mica, doncs mira, jo crec que sí que me'n sortiré.
I aquesta pràctica dels dimecres ha de servir d'alguna cosa.
Exacte, que sí. Sí.
Doncs
sí.
Va, anem a Domenys Ràdio, on ens estan esperant la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell amb la Lourdes. Bon dia a totes.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Què en penseu una mica del 8M? Comentava la Júlia aquests canvis i que s'enfrontarà aquesta tertúlia. Vosaltres com ho viviu? Perquè sí que és veritat que s'han fet moltes passes, com deia l'Eli. Queda molta feina a fer? Creieu que és un moviment que ara s'està notant que és molt polític? O què en penseu del tema?
Bueno, jo que sí, que s'ha polititzat una mica, però és igual, vull dir, jo el viurem amb normalitat. És que ara resulta que hi ha un dia per cada cosa i les dones, doncs, ja fa anys que se celebra aquest dia 8 de març. Aviam, jo ho trobo bé fins a un punt. Al final, vull dir, és una cosa que el dia de la dona hauria de ser cada dia també, perquè vull dir, les dones són puntals a la societat d'avui, amb moltes coses. Sí que abans no, però per això s'ha canviat i per això s'han fet manifestacions o s'han fet reivindicacions i tothom, vull dir, les dones s'han alçat una mica o es van alçar les que tocava quan tocava, no? Però doncs ara estem en un punt que la dona, avui per avui, que aviam que no serà mai igual que l'home, perquè si no miren les futbolistes, el que cobren els homes i el que cobren les dones, vull dir, no té res a veure. Però vull dir, la dona avui s'ha empoderat una mica i per les dones que som nosaltres, dones normals i corrents d'una casa que sigui, suposo que fem el que, ja em perdiu així, el que es dona la gana en tots els aspectes. Vull dir, més anys enrere no ho feien, perquè havien de demanar tot el parer o havien d'esperar que el seu home, però doncs d'això fa molts anys, ara nosaltres ja no ho hem viscut pas massa, això.
No, nosaltres hem viscut les acaballes. Viscut les acaballes, gràcies a Déu. És això que dius que s'ha de reivindicar, perquè encara queda feina, però s'ha de viure pues, això amb normalitat, perquè bueno, estem on estem i encara estem d'estar més amunt, però viscut amb normalitat i tranquil·litat.
Doncs anem a sumar la darrera veu, la única veu masculina de la tertúlia, que està a Canal 20, a Olèrdola, és l'incombustible Josep Castellví, acompanyat avui de la Fanny Vivar. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Bon dia.
A mi m'agradaria aprofitar, ja que, com comentaves, tenim aquí una veu, la veu masculina avui, el Josep. Com ho veus? Quin paper creus que juguen els homes en aquest camí cap a la igualtat o cap a l'equitat?
Hòstia, bona pregunta. Una pregunta difícil, de contestar, perquè veient els energúmens que hi ha per ahí, encara les dones ho teniu molt malament, eh?
Sí, home, sí. No, és veritat, encara vull dir, van matant dones les coses, sí, tal com siguin, vull dir, ja, és això que ha dit el Josep, són uns energúmens, però gràcies a Déu no són tots iguals, perquè sí, vull dir, jo... llavors penses que només n'hi ha uns quants, però no, que aquests homes que maten els seus
dones... Però no hi haurien de ser, en cas d'un nena.
Aquests, però jo els arreplego i els pelo, eh?
Oh, i tant.
Sí, però mira, però segueixen tirant endavant, eh?
Sí.
Jo, la veritat és que no sé com estan les lleis. Jo sempre dic el mateix, eh? Mata una dona, tiro la clau, tu. Perquè, és clar, a veure, aquestes persones no es mereixen res més.
Per això,
és que són unes males bèsties.
Sí.
I per tant...
Però si surten, els agafen i surten l'endemà de la presó.
No, sí,
l'endemà poder no, però vull dir...
Temps. Bueno, però aviat.
Aquest dia mateix van entrevistar una senyora, una dona que deia que no la va matar, però va estar a punt de matar-la. Diu, i ara sortirà de la presó, perquè doncs ja fa un temps, no sé com va anar. Diu, jo estic, tinc por.
Perquè estarà contenta,
perquè,
la pobra senyora.
Perquè probablement, no ho sé, diu, però i si torna, i si ve, i si va per mi? Vull dir, no estarà tranquil·la si deixen anar aquesta persona. Doncs escolta, sí, no la deixeu anar.
El mateix, no, com el mateix li dona per acabar la feina.
Oh, espera't.
I de vegades
no estava pas segura, aquella dona, no?
Els hi fan mal amb elles a través dels fills.
Sí. També, això també té, té el seu, eh?
I llavors, pobrets, quina pena hi tenen. Que la convivència no hagi funcionat, no vol dir, però de vegades...
De les criatures
no és
la culpa.
Funcionat, no.
És, però com que saben que amb això faran molt, molt, molt de mal, doncs ho fan.
Però mira, he llegit el diari que diu que hi ha una colla de... un tant per cent d'adolescents, vull dir, que tenen parelles adolescents, que els nois ja o sigui, controlen les seves nòvies a totes, eh? Vull dir...
Compte.
Però per què es deixen?
Penses, no ho sé, vull dir, jo tampoc no ho sé, no en tinc ni idea, però penses,
no,
si un home a mi m'acollés, vull dir, aviat ho tindria aclarit jo, perquè em fotaria Marc, vull dir, no sé com t'ho hagi dit.
Sí,
o marxaria jo, vull dir, no ho sé, però vull dir que si em fes massa la punyeta, no m'estaria allà
aguantant. Jo m'han dit d'un noi, i el conec aquest, i la noia també, que li té punxat el telèfon. Sap quan truca i amb qui truca.
Mare,
imagina't com pot arribar aquesta convivència.
I aquesta noia pren paciència, s'està allà, esperar tot plegat, perquè si suposant que s'hi ajunti o s'hi casi o no, el que sigui, doncs aquest home la tindrà collada, la tindrà al peu
de mala manera.
Totes les hores, si ja ho fa ara...
No ho sé, perquè tenen 19 anys i ell 20.
Mare
Déu! I no han estudiat ni treballen. O sigui que són d'aquests ninis.
Els nins. Però ja poden fer el dia de la dona, ja poden fer tot, que si no se soluciona primer aquesta convivència dels homes, que es pensen que encara són de les cavernes, no en sortirem. Ja podeu fer el que vulgueu, que no en sortirem.
Bueno, mira,
jo sóc un home, però
sí, no serveix
per res.
Doncs,
no serveix per res.
La veritat, jo penso que no. Però bueno, mira, llavors fem una festeta i anem a sopar i ja està.
Passem una bona estona i ja està.
Passem una bona estona i és l'únic que podem fer. Llavors, aquí a Sant Jaume tenim una associació de dones que es va formar degut a aquest sopar de la dona, ja fa de l'any 2001. O sigui que la tenim de llavors. I llavors, vull dir, fem el dia... O sigui, aquesta setmana, el dia 8, que és el dia de la dona, fem la fonda, fem un sopar per a tothom. Vull dir, no per qui sigui, dones, només, però un sopar. I llavors, el dia 10, que és el dia de l'aniversari de la Llinyola, que és la nostra associació de dones, fem un dinar i un berenar. I llavors el dinar hi anem les sòcies soles i el berenar pot venir la parella o qui sigui. I llavors fem un berenar i una actuació. I aquest any ve el Pau de Pons, vull dir que doncs molt bé.
Sí, sí, sí,
farem,
sí,
farem una
nosaltres
bona actuació.
Aquí també tenim una associació de dones que funciona molt, estan molt actives en moltes coses, hasta ensenyen sardanes i bueno, i ara per elogiar una mica, ara tiraré coses cap a... a nosaltres som un grup de teatre que som 9 dones, eh? I el diumenge ens han demanat. Tenim una obra molt reivindicativa. Sí. I anem a actuar a Gelida el diumenge a la tarda. O sigui, mira, 9 dones, a favor de la dona. Tot.
Quina obra feu?
En aquell llit vaig néixer i en aquell llit moriré.
Ui.
No, és una obra totalment escrita per... revisada pel nostre gran director que tenim. Però ens ha fet escriure parts de la nostra història i tots són trossos de... Per exemple, el dia que el meu jefe em va treure de l'empresa per no portar fandilles. I llavors hi ha tot un test i tota una expressió molt, molt reivindicativa. Després, el dia que vaig tenir la primera regla, el dia que em va pagar el meu marit per primera vegada, el dia que vaig fer l'amor per primera vegada, i llavors tots aquests petits trossos hi cantem i ballem i és molt divertit. Si algú ens vol veure a les 6 de la tarda, Gelida. Afa, ja hi he aprofitat,
Sí,
ja has fet propaganda.
Que feu bolos.
Ai, que em fora, fora.
Que feu bolos.
Sí, ja n'hem fet. Aquest és l'11è.
L'11è?
A l'11è,
no,
que
perquè,
fem...
Escolta, que cobrem
a Santa Fe, a la Granada, per aquí... Has demanat a Molins de Rei, ens han demanat a Molins de Rei.
Dic, sí. Per això et dic que cobreu gaires calés.
No, taquilla inversa.
Taquilla inversa. Bueno, ja està. Ara ho proposaré a la Societat de Sant Jaume, pues sí, a veure si els hi fa gràcia.
Sí, sí.
Mira.
Vull dir, no,
no és maca, és maca de veure. Pensa que us agradaria. Perquè som unes bones artistes.
No tens padrins,
Digues que
no,
sí, reina,
no,
digues
ja se m'han mort els padrins.
No, molt bé, molt bé, que ho has de vendre, el que teniu.
Tant.
Però escolta, suposant, si diguem, no, que vindríeu aquí a Sant Jaume, si cas, vindríeu?
Oh, i tant que sí.
Vale, jo ho proposaré a la societat, ja dimecres que ve ja et diré alguna cosa.
Bueno, d'acord. Ja em tenen el telèfon, no pateixis.
No, perquè t'ho puc dir aquí, escolta, llavors ara ho farem per privat, després sí que has, però de moment et diré sí o no, perquè jo ho proposaré. I llavors què faria? Podríeu venir un diumenge a la tarda, per exemple?
Sí, això és clar, ha d'estar el nostre director a disposició, però nosaltres sí, totes estem jubilades quasi.
Vull dir que no hi ha problema. Sí. Vale. Sí. Doncs jo ho proposaré.
Un bolo.
Jo ho proposaré, aviam.
Sí, sí. No, hem tingut molt d'èxit, de veritat. Vull dir, no és per dir-ho, però molt d'èxit.
Molt bé.
Molt bé. Doncs pues aquí ens trobarem, si de cas, no?
Aviam què diu la societat.
Aviam què diuen.
Vull dir, això ho hem de fer...
Parlem de la dona, parlem.
Però estem parlant de les dones que feu teatre.
Sí. Som 9 dones.
Estem parlant de dones, eh? No, mira, jo només et diré un cas, que jo em vaig trobar quan tenia botiga i vaig pensar, això no, a casa no passa. Venia una senyora a comprar... I era, doncs, no era ben bé del casc de Sant Jaume, venia de fora, no? És igual, diré de Cornadella o diré de l'hostal, o així, que havia d'anar a peu, llavors hi anaven a peu. I venia a comprar, i venia cada 2 dies o així, a comprar una ampolla de llet de litro, un dia. I un dia li vaig dir, escolta, per què no em prens una caixa qualsevol dia i ja t'estalvies de traginar l'ampolla, que no sé què. Ah, bueno, doncs ja ho diré amb el meu home. Jo entre mi vaig pensar, ostres, ni pots dir tu de dir ara vull comprar una caixa de llet, que eren de 6 ampolles o de 12, recordo. No pots determinar tu si pots comprar una caixa de llet quan és una cosa que necessiti i gasteu. perquè diferent de dir és una cosa, però doncs sí. Jo no havia de dir amb el seu home, jo vaig pensar, ostres, doncs jo amb el meu home ja tindria la caixa de llet allà, que no se n'hauria ni donat. Vull dir, no sé com explicar.
Sí,
i era una bestiesa, no? Posa per cas. Però hasta per això...
Però aquesta bestiesa és grossa.
Però hasta per això, doncs, havia de demanar consentiment amb el seu marit.
Ui, sí, tant, sí. Que n'hi ha d'aquest.
Vull dir que... I no fa, ja et dic, fa temps, però tampoc fa masses anys.
Jo I ja com que abans casada, no treballaven casada. Les dones, per això els homes...
No, era mestressa de casa
que,
només.
Que vigilaven tant, volien anar a comprar amb la dona perquè no es gastessin els diners seus, sí. Perquè consideraven que eren seus, amb coses superflues.
Home, això però també en sé d'algunes, calar. Bé devien voler menjar i una altra que els hi fes, no?
Més sí, tant.
Ja,
necessitaven
ha,
la minyona.
Ha que són,
la minyona. Ha,
sí. Vull dir que...
No, però vull dir que doncs, això em va sobtar i ja et dic, i vaig pensar, ostres, vull dir, no ho sé, per comprar una cosa així més d'envergadura o una cosa de cèntims, dius, vale, parlem-ne i entre tots ho arreglem.
Exactament.
Però una caixa de llet, mare de Déu, senyor, vull dir, no ho he de dir.
Però si fa un moment ja estàveu parlant de que els nanos joves els hi controlen.
Sí,
bueno,
sí.
Jo sé d'aquesta
això és ara. Que, això és ara.
Exacte.
Bueno.
Això és ara.
Imagina't sí, sí. Abans.
És que... No. Bueno, no ho sé.
Que, clar, dir, és la dona, si no... És, ja ha fet una gran revolució, eh? Ja l'ha feta. Però amb tot així té d'encara lluitar moltíssim, eh? Moltíssim, perquè no és fàcil amb els energúmens que he dit que hi ha amb... A tots, perquè ja em sembla que no se n'escapa ni Alemanya ni França. També n'hi ha, eh? També
sí, a tot arreu, a tot arreu.
Però ara imagina't, per exemple, jo vaig festejar 8 anys amb el meu home, 8 anys, eh? S'hi vam posar per allà 19 anys i es vam casar 25, vull dir que o 18 o 19 anys, és igual. Però amb aquests anys, ara no, perquè la gent és pim-pam fuego, vull dir que es coneixen, s'ajunten i ja està. Però... Vull dir, en 8 anys una persona, i més o menys et vas coneixent, no? Sí. I si coneixes una persona que veus que és, no sé, que és controladora, que no et deixa fer sí. Això, que no et deixa fer allò, que no va... Llavors, doncs, coi, vés-te'n per un altre cantó, perquè dir, això veuràs realment que no et convé.
Pensi, però ja veus, bueno... aquestes noies i nois són joves. Són
per això, que és super,
això no s'entén.
És superestrany, amb el temps que correm.
Bueno, però esclar... N'hi ha que viuen unes altres menes de fantasies i unes altres menes de... No sé, potser a casa seva tampoc no han vist una convivència ideal. O,
bueno, això també influeix.
Sí,
hi ha
molta família desestructurada.
No sí, clar, sí, això també influeix, és veritat.
Poder sí que és això. I poden vist que doncs, el seu pare també ho fa i llavors doncs, fan
exacte,
per son pare.
Ells també ho fan.
Vull dir, ells també ho fan perquè doncs, els sembla que són més homes, poder, jo què sé.
Poder
no sí, sé, però vull dir que... Vull dir que n'hi ha, eh? Desgraciadament, hi ha molta...
I tant que n'hi ha. I tant que n'hi ha, i ja dic, ja poden fer el dia de la dona, que seguiran vent-hi aquestes barbaritats. Ja veieu que... Cada any en moren moltes, eh? Moltíssimes.
Sí, sí, sí.
Sí, que és veritat. Sí,
les que sabem sí. I després...
I les que no sabem?
Les que no sabem, que de vegades diuen de mort natural o el que sigui, i queden mig tapades o mascarades amb altres coses.
Sí, sí, mira, però abans jo me'n recordo que... Bueno, el meu tiet tenia una fàbrica d'obra, no? I feien... Va ser dels primers d'aquí a Sant Jaume que va fer venir gent d'Andalusia. I llavors vivien a casa seva, vull dir, bueno, els va fer un parell de casetes i els que treballaven allà a la mòbila, diem, o la mòbila, no sé com se diu, els tenien allà. I un dia, això la tieta sempre ho explicava, una d'aquelles noies, ai, Eugenia, mi marido ya no me quiere, mi marido ya no me quiere. Bo, què t'ha passat, que no sé què? Diu, és que no me quiere perquè ja no me pega.
Toma ja.
Oh.
Vull dir que... Imagina't la mentalitat, doncs, de però,
sí. Va, jo,
ara sí que parlo d'anys, eh? Però vull dir, doncs, aquella dona tenia la mentalitat que el seu home, doncs la deixava de banda perquè no l'estovava. Vull dir, imagina't qui pot... Vull dir, és que penses,
sí,
no sé,
sí, sí.
Hi havia mentalitats superestranyes, sí, també.
Molt, molt, molt.
I això és cert, eh? Vull dir, no m'ho invento, no, eh?
No, és que abans...
No, sí,
abans
ja ho he sentit, també, sí.
Abans la dona no tenia ni vot ni veu.
Però per d'això estava sotmesa totalment,
totalment.
Doncs, vull dir, que pensaves, no era incapaç de fer res per ella sola, vull dir, no sé, Sí, jo, sí, jo a casa no ho havia viscut, això, ni amb el pare i la mare, ni...
Jo tampoc.
El meu pare, pobret, quan la mare anava a comprar, l'acompanyava, però ell es quedava fora perquè no es pensessin a la botiga que la controlava. I llavors, quan ella comprava el que havia de comprar, sortia i el meu pare li agafava i se n'anaven cap a casa.
I, no, no, i a casa, per exemple, doncs, més aviat, sí, sí. Quan, o sigui, el pare i la mare no havia passat això, però quan hi havia, llavors vivíem la pare, la mare, el meu germà i jo, la iaia i el padrí, vivien tots a casa. A més a més, teníem mossos que s'ajudaven, també vivien a casa, bueno, és igual. Però la que era jefa de veritat de casa era la iaia, eh?
Bueno,
hi havia un matriarcat total, eh? Perquè vull dir, ara quan ho penses, vull dir, la iaia era la que determinava i era la que tenia el caler, eh? Vull dir, de sempre, eh?
Sí, sí, sí.
Vull dir, hi havia la botiga, sí que teníem la botiga ja, però doncs ella la que manejava l'assumpte, eh? I el padrí, doncs, bueno, amén, aleluia, ja està.
Sí, anava fent, bueno, i ja està.
Cap problema. Ja tenia un negoci
i parlo d'anys, aquest... també.
Sí, sí,
bueno, però
sí,
doncs
sí,
a casa eren pagesos i la botiga representava que era una cosa de més a més. Vull dir, no era el pal de paller de casa, no? El pal de, era que eren pagesos, i el padrí era pagès i el que sigui, però ja dic, la que cuidava tot el programa era la iaia. Jo me'n recordo. Vull dir que...
Home, de tant en tant sempre n'hi ha alguna.
A casa,
no, a casa
sí.
Hi havia botiga, però
també, que
ho portaven entre el pare i la mare, eh? I l'avi ajudava, però...
A més, jo me'n recordo que quan la iaia ja era gran... per poder, perquè llavors ja hi havia no sé què, per cobrar, va haver de posar la botiga en nom de la mare. Bueno, li va semblar que li prenien un tros de cama, eh? Quan sí, va haver de per poder cobrar ella,
sí.
Clar, havia de posar la titularitat del negoci a una altra persona.
Clar. No?
Doncs, sí, clar, sí, sí. Va posar nom de la mare. Bueno, un drama, eh? Jo me'n recordo d'això. Sí, 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 perquè la mestressa era ella.
Sí, sí,
sí. Clar, hi ha dones i dones i homes i homes.
Sí, exactament.
Però vull dir que doncs, a casa hi havia un matriarcat total. Sí, sí.
Tot això que expliqueu està molt bé, però la joventut d'ara, suposo que molts deuen escoltar i deuen pensar, però què expliquen aquesta gent?
Bueno, és que ara no s'escolten bé.
Sí, home, sí, que hi ha gent que ens escolta, i tant que ens escolta.
No, però d'això vull dir, sí, ja millor, mira, ja està bé. Però vull dir que doncs els abuels, els joves, poder no. Però és igual, si s'escolten, és veritat, això que hem dit.
Sí, sí, sí.
Jo ho he llegit al diari, eh?
Sí.
És cert.
Acabem, Júlia, Conxita, Eulàlia i Josep. Gràcies per ser-hi i feliç Dia Internacional de les Dones.
Gràcies,
igualment.
Adéu,
que vagi bé.
Adéu,
adéu. Bona setmana.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon, el 93 890 18 11, perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa.
Som Hi-Fi a Risc, el vostre programa de ràdio de reggae aquí a Ràdio Vilafranca. Ens podeu escoltar els dimecres de 10 a 11. Kaboom!
A Ràdio Vilafranca, tots els dimecres, Hi-Fi a Risc.